per fi ja tocava, eh? No s'ha parlat prou, no sé quantes setmanes que fa que ens veiem, eh?
Més d'un mes.
Sí, més d'un mes. Clara Queraltó, com estàs?
Molt bé.
Pep Antoni Roig, bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Molt bé.
Sí, ha anat bé aquestes setmanes?
Sí, prou bé.
Sí, ara estàvem parlant... Tu has estat de promoció, m'imagino, del llibre.
Que una mica, una
mica. Presentar l'últim dia que vas venir, ha anat bé?
Ha anat bé, ha anat bé. Sí. Encara estem en fase de presentacions, etc etc. Alguna entrevista potser encara caurà.
Veus? Veus que bé. I la Clara, que està a punt de que es publiqui el llibre.
A punt, el dia 20.
El dia 20.
He estat d'avaluacions, correccions d'exàmens...
Ui, això... No sé si et porta més mal de cap les avaluacions o...
Però tota la vegada he de dir que és una mica estressant.
Va, no s'ha parlat prou d'avui, comences tu, Clara, de què
començo
no s'ha parlat
jo.
Prou?
L'últim no s'ha parlat prou fa molts dies, i ho hem dit, va ser literari, perquè vam estar parlant de l'aire de les coses, i jo avui he volgut tornar a la literatura, concretament a la poesia, d'aquella poesia que entrava a casa nostra als anys 90 quan érem uns nens. No s'ha parlat prou de les lletres, de les cançons, dels dibuixos animats de la nostra infantesa. Que entri, si us plau, la primera cançó.
A veure... Millor que d'entrada, potser fins i tot.
És que jo començava
a mi m'agradava més.
No sé si us passa, que a mi em passa, és una Magdalena de Proust, aquestes cançons. O sigui, jo torno al menjador a casa meva amb el meu germà al moment de mirar...
Quina
de...
nostàlgia, eh? Que...
Absolutament, absolutament. Ha costat molt triar, n'hi ha moltíssimes, totes són molt bones. Bola de Drac era un clàssic entre els clàssics, però com tu dius, he començat per la cançó de tancament, per l'ending, que per aquest to melangiós, íntim, melancòlic, la Bulma, a través d'un vidre plovent, no?
Sí,
tot com molt
sí,
trist,
sí,
molt
sí.
Intens, molt d'energia de final de capítol, que havies d'esperar-te 24 hores per veure el següent, no com ara que pots veure'ls allò en bucle. Llavors, aquesta lletra, atenció al treball de sinònims, tot és molt fabulós, misteriós, somiador, i és sobretot una lletra d'encoratjar l'heroi. No?
Sí, sí, quan has dit lluites... això de la poesia, he pensat, no sé per on està anant. Val, la poesia et referies a aquestes lletres,
sí.
Eh?
Exacte. Encoratjant l'heroi, només si ets valent, si lluites, aconseguiràs el que et mereixes, no? Total, però que aquesta lletra que focalitza en la Bulma, aquest personatge femení, m'ha fet pensar en la Bulma. Jo no sé què recordeu d'ella. A la meva memòria...
Que era la noia.
Era la noia, no? Totalment cosificada. Jo no sé si recordeu el fullet tortuga cada cop que la veia i sortia sang del nas.
I després vam saber que s'havien retallat parts de...
Que eren encara pitjors.
Exacte, que eren pitjors, però que aquí no van arribar mai.
Exacte. Quan ho veus ara, és una red flag com una casa. Als anys 90 ens ho menjàvem bastant bé. És veritat que la Bulma era el personatge femení, cosa molt d'arquetip femení, li canviaven 30.000 vegades d'outfit.
És que no recordo cap altre.
No. De pentinar, tal, tots els altres passaven tota la temporada amb el mateix kimono, ella no. Però hi ha coses interessants de la Bulma, que he volgut recordar i fent una mica d'investigació. Era el primer personatge que es trobava amb el Goku quan anaven a reunir les boles de drac, les boles de drac les reunies i tu podies demanar un desig. El seu primer desig, després canvia, però el seu primer desig era trobar un nòvio. No us ho perdeu. Després va canviar. Però, tot i que ella sabia que no tenia gaire força física per lluitar, tenia una intel·ligència bastant superior a la mitjana. Ella era, atenció, la creadora del radar que localitzava amb total precisió les boles de drac i també era la creadora d'una càpsula del temps on aniria el fill que tenia, atenció, en Vegeta, perquè la Bulma tenia un fill en Vegeta que inicialment era un personatge negatiu i un personatge dolent, però tenien un fill que es deia Trunks i anaven junts a la bola de drac en el passat per poder canviar.
Se m'estan obrint com uns calaixets al cervell.
Però, sí o no?
Que...
Us sona?
Moltes coses,
no, noms?
Aquesta, sí, els noms sí, però tota aquesta trama
no,
a mi se m'havia oblidat.
Ella era la filla del doctor Brief, que era una de les ments més brillants del planeta, de les càpsules Corporation, que eren les càpsules Hoi-Poi, que podies posar coses immenses a dintre. En fi, la Bulma és el primer personatge. He acabat per l'ending, per aquest to melangiós que us deia, però és impossible oblidar la cançó d'obertura de Bola de Drac, que ja ens feia salivar.
Home...
Envoltada d'un misteri és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac.
Total. Anem a buscar, anem a agafar, anem a caçar, anem a trobar. La bola de drac era un subidon, era com ingerir no sé quantes llaminadures de sucre. Volies moltes hores de kame-ame, de núvol quinton, de baralles, del que fos. Vam veure...
Quant devia durar un capítol? Perquè a mi se'm feien com que duraven molt.
Però 50 potser... minuts?
No.
No.
50 o 30,
segur quasi, que no durava tant, però jo de percepció hagués dit, sí, 40, 50, però segur que durava, què, 25? Així com el Doraemon tinc més clar que eren més curts.
Sí, el Doraemon, no? De fet, eren píndoles molt de 10
què,
minuts.
15?
I jo crec que menys.
Home, doncs... mitja hora segur, jo crec que durava
sí,
un capítol.
Sí, sí, i potser una mica més i tot, eh?
I aquella època el temps era com... Val, vam veure, la meva preferida era la primera perquè Son Goku era petit, però vam veure Bola de Drac, Bola de Drac Z, que era Llum Foc Destrucció, Bola de Drac GT.
Bola de Drac Z.
I el 2015, que jo no hi vaig arribar, s'estrena Bola de Drac Super, que jo no,
no
tinc
mai,
ni idea
no he vist mai.
De què va passar.
Primer cop que sento això.
Sí, sí, no ho sé, l'hauríem de buscar. Total, que Akira Toriyama va crear aquesta ficció als anys 80, aquest manga, aquest anime, que és de les més mítiques tant al Japó com a Occident, perquè va crear un personatge icònic, que és el Son Goku, que és aquest nen amb cua de mico, recordeu això?
Sí, sí, que té... sí. Recordo que a vegades el feia com per amagar-se-la...
Se la
no?
posava aquí perquè sí. era el seu punt feble, la cua de mico. Després hi ha un detall molt curiós, que jo no sé si recordeu, remenant per internet i llegint coses, ho he trobat, i és que realment el Son Goku és un extraterrestre, ui, enviat a la Terra amb la missió d'exterminar la humanitat i conquerir el planeta, però es veu que quan és petit es dona un cop al cap i s'oblida d'aquesta missió. Fortíssim.
Jo quan ho vaig... tot ha estat un somni.
Total. Jo quan ho vaig llegir, dic, es veu que al llarg del manga se n'adona d'això. Jo quan ho vaig llegir, dic, jo no ho recordo gens, i em va sonar una mica aquell rumor de Doraemon que deia,
que tot
no,
havia estat un somni.
És una al·lucinació perquè és tan coma.
Ah,
no
això,
sé, quines
sí,
històries,
sí.
Ho recordeu, això?
Que van fer la pel·lícula, no?, i va sortir com aquesta conclusió. Home, però quina estafa.
Totalment.
Vosaltres connecteu més amb Bola de Drac o amb Doraemon?
Jo amb Doraemon,
jo també
he de dir.
Doraemon, eh?
Jo amb Doraemon.
Jo veig que tu estàs molt in, amb Bola de Drac.
Jo és que Bola de Drac, és que jo m'hi havia dedicat moltíssimes hores.
Germà gran. Clar, és que...
Jo crec que ho mirava...
Estic notant que l'Anna i jo estem una mica més...
Sí, tranquils. Els fills únics ens agradava més Doraemon. Sí,
i a Tori el ninja.
Espereu, perquè us porto una segona gran creació de Akira Toriyama, Harare.
Home. Com sona això, eh?
Sona molt bé.
Harare-chan, com ja sabeu, és el meu nom, bum-bum-bum-bum-bum, més no se'l veu, sóc un...
A veure, aquesta us l'he posat perquè a mi em fascina que la protagonista s'autoanomeni Espinguet. O sigui, jo ja sé que amb les ulleres grans que porto sóc un bon Espinguet a la més vella gran ciutat. O sigui, que em sembla una meravella. Harare Norimaki, aquest personatge que era un robot, era un androide de cabells liles.
Amb aquelles ulleres.
Amb aquelles ulleres, que això és un detall que he descobert, que el creador els hi va posar així com un detall i després li feia molta ràbia cada vegada haver-la de dibuixar, però era un tret super distintiu de l'Harare, no? També al final em sembla boníssim. Benvolguts amics, amb harmonia, jugarem tots en concòrdia, sense plors i amb bons somriures. Adéu, xau. O sigui, aquesta alegria desfermada fa com
una mica d'esplai.
De por, totalment. No? L'Harare, que és el personatge del Doctor Slum, el que ha de fer el Doctor Slum és que a la Vila del Pingüí no s'adoni que ella és un androide, per tant, ella no sap res de convencions socials, és com molt pura, no?, aquesta mirada al món, així ella és molt feliç remenant excrements, no? I llavors ella no s'alimenta, no creix, no va a lavabo, només menja robovitamina A i és una feliciana com una mala cosa, no?
Saps que me n'estic adonant? Que jo... O sigui, jo mirava els capítols i jo m'agradava allò, però la idea global no la tinc gens al cap, eh?
Però... Estava pensant exactament el mateix.
Però perquè jo... Gràcies. Home, però això que era un robot i que no se'n podien adonar,
No, jo no me'n recordo de res, això.
Aquella època de la meva vida no tenia les ulleres de veure-hi més enllà.
No, jo tampoc. No mirava el context. Em fixava només en el capítol d'aquell dia i ja està.
Sí. Es veu que en principi havia de ser un personatge secundari i del manga del Doctor Slum, que és el que ell tenia al cap. I el seu editor li va dir, és boníssima aquesta nena que has creat, ha de ser ella. Que no, que els nostres, els lectors són nens, per tant, no llegiran un manga on la protagonista sigui una nena.
I
van dir, fes la prova amb el primer. Es van filar de vendes i Harare va ser la protagonista. Vaig a l'última, ja.
A veure.
Els barrufets.
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
No m'agradaven tant, els barrufets.
A mi aquest sí que m'agradava.
Però hi ha coses molt bones, a veure. Creats als anys 80 per Peyu, que és un dibuixant belga, els barrufets, aquí el gran encert va ser la creació del verb barrufar, que el va crear l'Albert Gené a les pàgines de Cavall Fort, que és on el va traduir, i ell es va inspirar amb barrufet, que és un dels noms que rep el diable a Mallorca. I a més va dir que li funcionava perfecte perquè ressona a un personatge icònic de la cultura catalana, que és el Patufet.
Clar.
Llavors, alerta perill, perquè he estat remenant per internet i he arribat a una metàfora teològica brutal d'un youtuber que es diu Diego Ruzarín, que ha dit que aquí sí que no en teníem res. Els barrufets encarnen els pecats capitals. el rondinaire és la ira, el mandrós, el golafre, sí. Ella, que és la barrufeta, sí. Que és la luxúria, que a més és el que la diferència és que és una dona i tal. Llavors, els persegueix un capellà que es diu Gargamel, amb un gat que es diu Azrael, dos noms bíblics. Per tant, això és una metàfora de persecució dels pecats capitals, perquè el que deia la sèrie és que si els posaves en una cassola es convertien en or. O sigui... I una altra cosa, el pare Barrufet, sí. Va vestit de vermell, que és també el color en què tradicionalment, no?, s'ha pintat el diable. Sí. Ves que sense saber-ho, estàvem mirant... A més, anàvem de part dels Barrufets, m'enteneu?
Sí, clar.
O sigui...
Sempre.
Llavors, a part del gran encert que va ser la televisió pública, tot el doblatge de les sèries, de les cançons, tal i qual, ves que no ens dediquem a escriure per tota aquesta poesia i totes aquestes ficcions que, d'alguna manera, ens van inocular alguna mena de neguit.
Tu, Pep, t'hi havies parat mai a pensar, això?
No, i m'ha agradat molt, Clara, avui. M'ha agradat molt, perquè és el que et diu, quan miràvem aquests capítols, evidentment no teníem la idea global de tot plegat i no m'hi havia pensat mai. A mi m'agrada molt els Barrufets.
És curiós també que fins als 35 anys no ens haguem adonat d'això, d'aquests detalls, però mira, sempre va bé fer una mica de repàs i mirar les coses amb una altra mirada. Segurament si ho veiéssim ara, vaja, és que faríem una d'interpretacions que, en fi. Va, 8 minuts per arribar a 11:15. De què més no s'ha parlat prou, Pep?
Doncs seguirem parlant de música, perquè jo avui vinc a parlar de vaneres.
Ah.
Sí, no, aquesta no l'havia vist venir, suposo. Aviam, he decidit...
Cap de les dues, de fet.
He decidit parlar d'una de les cançons més famoses de Catalunya, que és El meu avi,
sí.
Precisament perquè un dels cantants més famosos de Catalunya, el Guillem Gisbert, ha fet un nou disc.
I, no em diguis.
I, en opinió meva, la millor cançó d'aquest nou disc és un spin-off del meu avi. Jo no sé si existien spin-offs a la història de la música en català, però m'agrada molt el concepte de construir un altre personatge d'una cançó més famosa. I clar, la cançó del Guillem Gispert es diu Les aventures del general Lluna i comença així.
Quan el teu avi va de Cuba a bord del català, jo anava dins del pugui sol a la bodega amb el menjar.
És Guillem Gisbert. Sí, no Gisbert, Gisbert.
En fi, això... Sempre passa amb els cognoms que tenen una P, una B...
Això que heu sentit, la cançó del General Lluna, qui era el General Lluna, us estareu preguntant. Doncs, en principi, un personatge inventat.
Ningú.
Perquè és un personatge de ficció, igual que és una ficció el famós català. A bordo del català, el català, el millor barco de guerra de la flota d'alta mar, no va existir
tampoc,
mai.
Eh?
El que sí que va existir va ser el Montserrat, que va ser un vaixell militar que va anar a fer la guerra de Cuba amb 14 quintos de Palafrugell a bord. Això sí que va existir, està documentat. Per tant, això vol dir que El meu avi és un homenatge als soldats de l'exèrcit espanyol caiguts a Cuba. Podria ser una de les lectures de la cançó. Sobretot si tenim en compte una cosa molt important, que és que el seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, era de Cantàbria, era net de militar, per tant, son avi era militar, i, ojo, ell també era militar.
Vaja.
Com us quedem?
Van encaixant les peces, no?
Total. Llavors,
avui estem obrint els ulls en molt sentit.
Tot fent un sentit.
Segurament no fa falta recordar-la, però jo no puc parlar del meu avi sense escoltar-la, si us plau. Us agraden les maneres?
Sí, una estoneta, sí.
Jo crec que... No sé si m'agrada... O sigui, jo crec que m'agrada l'acte d'anar a Vaneres.
Exacte, el cremat...
Jo no vaig pel carrer a l'Spotify escoltant a Vaneres, ho confesso.
No, ni a casa.
No, jo tampoc.
Anar als concerts amb el rum cremat, amb els músics amb polo de color blau, amb aquells cantants que sempre són simpatiquíssims, aquells senyors que sempre fan cara de dir-se Francisco o Antonio, i compte que sempre parlen de Josep Lluís Ortega Monasterio com el mestre. Sempre. És com obligatori a Catalunya parlar de Josep... El mestre Ortega Monasterio. Doncs vaja, el mestre era Guàrdia Civil. Diguem-ho clar.
Vaja.
Clar, vaja, no? El que et surt és vaja. Però anem a explicar-ho bé. Tenim que un tio que era Guàrdia Civil, en temps de Franco, escriu l'any 1968 una cançó on parla del seu avi que va fer la guerra a Cuba. Com recoll pot ser que una cançó així digui visca Catalunya, visca el català, doncs? Clar, llavors lligues caps i penses hòstia, que El meu avi és una cançó que glosa la mort victoriosa per la pàtria d'uns soldats espanyols a la puta guerra de Cuba Però crec que no és ben bé així. Anem a pams. Primer de tot, Ortega Monasterio va ser militar franquista durant la Guerra Civil, sí, i posteriorment Guàrdia Civil de Fronteres durant 40 anys, sí. Però malgrat néixer a Cantàbria, aquest senyor s'havia criat a Girona durant la Segona República. Mm-hmm. Havia estudiat en català i havia cantat els cors de la catedral, que estimava la nostra llengua, allà. Tant era així que va ser ell qui va crear l'aquelarre de convergents més important del país, que és la cantada de veneres a Calella de Palafrugell, que crec que vindria a ser el Primavera Sound dels pijos catalans. Però els pijos catalans de debò. Segon, cal tenir en compte que l'any 68, quan escriu el meu avi, dient una cançó, visca Catalunya, visca el català, no era una cosa
no,
fàcil.
Gens.
De fet, hòstia, el Lluís Llach parlava de gallinetes i el Raimon parlava del vent. Ortega Monasterio va a saco, sense metàfores, sense lubricants, i a més amb un estil musical que aconsegueix que cada plaça, cada poble, cada festa major, 1.000 persones facin volallar un mocador al vent cridant visca Catalunya.
Ai, sí, no me'n recordava ja del mocador, és veritat.
Cuidado,
sí,
cuidado.
Mocador blanc,
vale? Aleshores, tercer, arribem al cap del carrer. Aquest bon home, l'any 1938, estava matant soldats republicans, sí, però l'any 1974 funda Unió Militar Democràtica, un grup clandestí de militars que volia derrocar Franco a la manera de Salazar a Portugal, per entendre'ns. No ho van aconseguir, per això Ortega Monasterio, el mestre, va acabar a la presó, a Cádiz, i va ser expulsat de l'exèrcit.
Carai.
Wow.
Per tant, és el meu avi un himne militar espanyol? Depèn com es miri. Però depèn com es miri sí, depèn com es miri no, sobretot per un motiu final i definitiu. Que anar a la guerra de Cuba l'any 1898 no volia dir ser un soldat espanyol. Sabeu qui hi anaven? Hi anaven els pobres quintos que no podien pagar els 400 duros que costava lliurar-se de la guerra. Quants catalans han mort per Espanya sense desitjar lluitar per Espanya? Em temo que molts, i potser d'això també va la cançó, perquè alguns d'aquests són els 14 pobres desgraciats de Calella de Palafrugell dels que parla el meu avi. I per això Cuba està plena de tombes de pobres catalans de classes populars que, en efecte, com diu la cançó, mai no van tornar a casa per culpa dels americans.
Queda claríssim, eh?
Què, la sabíeu, aquesta, o no?
No, no, no. I a més, clar, tinc la sensació que tu, a mesura que has anat trobant informació, no? Primer trobaves una cosa i deies, ui, no? Ja jutjaves d'una manera. I al final t'ha sorprès.
M'ha sorprès i sí, sí, anar rascant. I clar, quants cops hem cantat aquesta cançó?
Moltíssims.
Segurament moltíssims. I mai havíem reflexionat tampoc en on érem avui. No ens havíem parlat,
no,
la Clara i jo.
No, us anava a preguntar. No, ja dic, segur que avui no us havíeu parlat?
No, Anna, nosaltres et fem quasi mai ens ho diem, mai.
Mai ens diem, però la Clara i jo tenim una connexió ancestral, ja ho saps.
No, perquè tots dos heu triat cançons, que això ja, mira, però el tema ha anat al voltant de cançons, i després hem descobert coses que no sabíem, sí, ni uns i altres.
Avui és un dia de revelacions musicals.
Però mai ens passa gaire, eh? O sigui, no s'acostumen a semblar gaire els temes. En canvi, avui no sé què ha passat.
Avui ha estat, jo diria que, força excepcional.
Bé,
totalment.
A mi ara em falta un gotet de rom cremat.
Sí. Ai, sí.
Ara ve de gust, no sé, la gent a casa seva, no sé
si... A més, és com tot el que transporten les havaneres, no? Perquè és aquells dies d'estiu, calor, que ja fa bon temps... A la platja o no, perquè de manera s'encanten en pobles de platja, però s'encanten també l'interior. No sé si el vostre poble, clar, també es fa cantar de manera.
Dilluns de festa major canta de manera.
És que és un clàssic de les festes, majors. Avui, doncs, que hem parlat de les cançons de la nostra infantesa, no? De les que ens recorden els dibuixos animats, i també de, no tant de la nostra infantesa, tot i que sí, també, perquè moltes vegades anàvem a les havaneres, no? Quan érem petits, els nostres avis o els nostres pares hi anaven i els acompanyaven. En fi, Clara, Pep, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí a 15 dies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada. I nosaltres ho deixem aquí. Ara el tu diràs. Que vagi bé. Bona nit.